amb Marta Pardell.
Arrenca en polèmica el judici a Laura Borràs, acusada de fraccionar contractes quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes. A dins la sala, la seva defensa n'ha demanat la suspensió per un possible pacte entre els altres dos acusats i la fiscalia. I a les portes del Tribunal Superior de Justícia, nova mostra de divisió de l'independentisme. Simpatitzants i càrrecs de Junts, l'ANC i el Consell de la República han acompanyat la presidenta suspesa del Parlament, mentre que ni Esquerra ni la CUP hi han assistit. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha denunciat que Borràs no tindrà un judici just.
La presidenta Laura Borràs no tindrà un judici just. I no tindrà un judici just com no ha tingut una instrucció justa, perquè una instrucció que ja comença dient una conocida independentista ja saps cap a on s'orientarà tot això.
És divendres 10 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya podrien ser informades dels antecedents del seu agressor, Sònia Kerr.
Es tracta de dones amb risc mitjà, alt o molt alt. Mossos d'Esquadra estudien com aplicar la instrucció de la secretària d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia.
L'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges aquest any.
Unes actuacions que es finançaran amb fons Next Generation i que seran possibles gràcies a dos convenis amb el Ministeri de Transports. Les primeres vivendes que se'n beneficiaran són a Cornellà de Llobregat i el vicepresident de l'AMB, Antoni Balmont, ha destacat els ajuts que rebran.
Avui el que estem plantejant és un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20, 30 anys molt més.
Un cas de grip aviària detectat a Arbeca, a les Garrigues, obliga a sacrificar prop de 100.000 aus.
De moment, s'han immobilitzat 10 explotacions d'aviram existents. Es sacrificaran tots els animals a 3 quilòmetres a la rotonda del Focus i a la rodona del Focus, volíem dir, i es prohibeix el moviment d'aus en un perímetre de 10 quilòmetres.
En Cultura, el cantant i productor Alice treu avui nou tema, Pierdo el sentido.
Després d'haver guanyat 3 Grammys llatins i col·laborar amb artistes com Setangana o Rosalía, el compositor de Castelldefels ha rodat el videoclip d'aquest tema a les instal·lacions de Canal Terrassa.
Pel que fa als esports, el Barça ja coneix el camí per arribar a la final de la Lliga de Campions. Jordi Cervantes.
Les blaugranes jugaran els quarts de final contra la Roma amb l'anada a Itàlia i la tornada a Barcelona a finals de març. I les semifinals, en cas de passar a ronda, el Barça s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria que disputaran l'Olímpic de Lió i el Chelsea.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores i també de cara al cap de setmana. Volem saber si ha de continuar lluint el sol o si hi ha canvis de temps a la vista. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Es mantindrà el sol al llarg de tot aquest divendres amb una temperatura que, en general, durant les hores centrals del dia tendirà lleugerament a l'alça, amb l'excepció, això sí, de punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre, on localment han de quedar semblants a les de la jornada anterior. De cara al cap de setmana esperem pocs canvis, i és que tant dissabte com diumenge hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat a tot Catalunya. Només durant les primeres hores del matí podem esperar la presència d'alguna boira o boirina a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. En general, seran molt poc importants i ràpidament s'aniran desfent durant les primeres hores del matí. Pel que fa a la temperatura, tant la temperatura matinal com el centre del dia, hem d'esperar que tingui una lleugera tendència a l'alça. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de Ivan López a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La defensa de la presidenta Laura Borràs demana que se suspengui el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes. En la primera vista, l'advocada de Borràs ha denunciat que les defenses dels altres dos acusats podrien haver negociat un pacte amb la fiscalia, cosa que perjudicaria la presidenta de Junts per Catalunya. Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament haver fraccionat contractes a favor d'un conegut seu. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, en el primer dia del judici, la defensa de Laura Borràs ha jugat amb contundència, amb molta duresa, la carta d'enfrontament contra les altres dues defenses a les quals ha acusat d'arribar a un pacte inconfessable, ha dit, amb la fiscalia, i de convertir-se també en acusacions contra l'expresidenta del Parlament. És per això que aquesta defensa ha demanat la suspensió del procediment judicial i una dispensa al Col·legi d'Advocats per poder investigar i fer públiques les proves que demostrarien que fins ara les tres defenses havien col·laborat en la mateixa estratègia i fins i tot havien finançat a parts iguals les despeses que s'han derivat durant la preparació d'aquesta defensa. Escolteu Isabel Albal, que juntament amb Gonzalo Boye s'encarrega de la defensa de l'expresidenta de la Cambra Catalana.
Tres anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
Per a l'equip de Lletrats de Borràs, les altres dues defenses han aprofitat de la informació confidencial i han posat ara la líder de Junts en una situació d'indefensió. Després de la jornada d'aquest divendres, amb el debat de les qüestions prèvies, que encara continua al judici, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es reprendrà el dia dilluns 20 de febrer.
Gràcies, Anna. Tot això passava dins de la sala, fora càrrecs de Junts, de l'Assemblea Nacional Catalana i del Consell de la República, així com simpatitzants, han volgut donar suport a Borràs. Un suport amb absències, però, destacades, com la de l'alcalde Plat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, o d'Esquerra i de la CUP, que consideren que el judici és un cas de mala praxis i no pas de repressió. Abans d'entrar al jutjat hi ha hagut moment per fotos, abraçades i fins i tot crits contra alguns mitjans de comunicació. Allà hi era l'Edgar Sapinya. Bon dia, Edgar.
Bon dia. Borràs s'ha donat un bany de masses entre una legió de simpatitzants que ja són quasi fans, que li han fet abraçades, petons i li han cridat presidenta. També han dit no justícia, és venjança. Poc abans de pujar les escales del tribunal, però hi ha hagut algú que ha llançat butlletes que simulaven bitllets de 200 euros amb un estampat amb la cara de Borràs i el missatge corrupte. Sí, com sigui, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les absències del govern, dels republicans, de la CUP i d'Òmnium.
Nosaltres podem respondre per nosaltres mateixos i som avui i serem cada vegada que davant d'aquest tribunal jutgin persones més per la seva condició política que a vegades pels seus fets propis.
A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'han quedat alguns centenars de manifestants de Junts i de l'Assemblea, que no s'han estat de cridar contra la premsa en diversos moments de l'acte.
Tampoc el govern no ha enviat cap representant a les portes del Tribunal Superior de Justícia. De fet, el president Pere Aragonès és a França, en concret a Toulouse, on avui Catalunya assumeix la presidència de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. Toulouse, Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Catalunya presidirà a partir d'avui l'Euroregió Mediterrània després que la fins ara presidenta d'Occitània, Carol Delgà, li hagi passat el testimoni. Catalunya presentarà un pla de treball per aquests dos anys que pivotaran sobre la recerca i la innovació i l'economia circular. Aragonès voldrà enfortir els lligams amb la Unió Europea a través d'aquesta euroregió, que després de la Covid ha quedat una mica debilitada. La relació Catalunya vol teixir aliances amb França i Balears en recerca i coneixement, impulsar el corredor mediterrani ferroviari, segons acaba de dir Aragonès, que està explicant ara al costat de la presidenta occitana i la consellera d'Acció Exterior de les Balears, Rosario Sánchez, els seus reptes per tirar endavant l'euroregió. Aragonès està explicant que és una gran responsabilitat i un orgull i que vol influenciar, influir en la Unió Europea a favor dels interessos d'aquests territoris i fer l'euroregió mediterrània més forta. Tal com ha esmentat Aragonès, l'euroregió va ser ideada, impulsada i creada pel president Maragall l'any 2004. I la idea, diu Aragonès, és tornar a fer que Barcelona sigui el motor d'aquest organisme que agrupa 14 milions d'habitants.
Notícies en xarxa.
Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya amb risc mitjà, alt o molt alt podrien ser informades dels antecedents del seu agressor. Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarten fins i tot informar sense denúncia prèvia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La instrucció estableix que es comunicaran els antecedents de la persona agressora en casos en els que hi hagi un risc elevat de feminicidi. També diu que no es farà de forma generalitzada i que tot plegat ha d'ajudar a que la víctima sigui conscient del risc al qual s'enfronta. Com ha explicat la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, seguint aquesta pauta ja s'han detectat persones que encaixen en aquest perfil.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà, s'analitzarà en cada cas concret, si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
Escudé també ha explicat que els Mossos estudien si es podria informar dels antecedents violents d'un possible agressor, fins i tot sense denúncia prèvia, a dones en una evident situació de risc.
Les Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls la proposta del Departament d'Educació que les tardes de setembre del proper curs siguin lectives. Això sí, demanen consens. Mares i pares ja van advertir d'anomalies per la dificultat de trobar monitoratge a aquest curs. A la pública només es van quedar a l'escola a la tarda 4 de cada 10 alumnes. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Estan contentes perquè les famílies ja van demanar que les tardes de setembre fossin lectives i no de lleure. Ho ha recordat avui a la xarxa la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, i alhora ha demanat al Departament d'Educació, que dirigeix Josep González Cambrai, que s'assegui a parlar i pacti la mesura, sobretot tenint en compte l'etapa de la que venim, plena de vagues de mestres i professors i de tensió a la comunitat educativa.
Aquest cop esperem que el Departament d'Educació entengui que qualsevol mesura ha de ser consensuada, ha d'estar treballada, ha d'estar compensada i també hem de buscar els espais perquè els professionals de l'educació puguin preparar el curs escolar en condicions. Per tant, aquí ara esperem que hi hagi altura de mires per part del Departament d'Educació i que puguem arribar a un acord i que sigui un acord volgut per totes les parts.
Ara la proposta de tornar a avançar el curs amb tardes lectives cada dia és a la taula del Consell Escolar, la Junta de Direccions, els sindicats i les entitats locals perquè la valorin i diguin la seva.
Seguim amb més qüestions destacades del dia. L'Associació per a la Promoció del Transport Públic critica la prohibició del patinet elèctric als transports. Considera que les administracions s'han posat, en aquest cas, la bena abans que la ferida. Avui ho han passat pels micròfons de la xarxa. Helena Puigdueta.
Bon dia. El portaveu de la PTP, Daniel Pi, veu amb preocupació aquest veto perquè considera que bicicletes i patinets formen part del conjunt de solucions per reduir la descarbonització i el trànsit privat. El responsable, al cap i a la fi, diu de la contaminació i dels costos econòmics que se'n deriven.
I ens sembla que hem posat la bena abans que la ferida. El patinet forma part de les solucions de la mobilitat sostenible. Què ens permet? Ens permet que gent que està a una distància de l'estació, sigui punt de parada d'autobús o d'estació de tren, que li queda lluny, accedeixi fins a aquesta estació i després pugui continuar el seu trajecte. Per tant, d'alguna manera, això que és una cosa que ha vingut per quedar-se i que forma part de la solució, que ara ho prohibim, doncs la veritat és que no ens agrada gens ni mica.
D'altra banda, PI valora en positiu l'abaratiment tarifari per acostar usuaris al transport públic. Ara bé, adverteix, si això no es compensa adequadament, el que passarà és que minvarà la qualitat del servei i els operadors deixaran de fer les inversions que calen per millorar-lo.
Doncs bé, 10 dies després que entrés en vigor la prohibició del patinet elèctric al transport públic, 14 municipis han optat per no adoptar-la i permeten, per tant, l'entrada d'aquests vehicles als autobusos urbans. Un d'aquests municipis és Sant Sadurní d'Anoia. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
D'entre els ajuntaments pertanyents a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, que són titulars del seu servei de transport urbà, els que han decidit també prohibir l'entrada del patinet elèctric al transport urbà són Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Reus i Sitges. En canvi, entre els ajuntaments que no prohibeixen l'entrada del patinet al bus urbà hi figuren Sant Sadurní, Vilanova, Vilafranca o Cunit, entre d'altres. El regidor de mobilitat de Sant Sadurní, Carles de l'Amor, parla dels motius.
Doncs a Sant Sadurní no hem prohibit el pujar patinets al bus, perquè pràcticament no tenim usuaris i després perquè considerem que la mesura tampoc és la més adient, ja que al final el que estem intentant és promoure l'ús, igual que tampoc hem prohibit mai pujar les bicicletes o bicicletes elèctriques.
Per tant, en aquests municipis els usuaris del patinet el podran entrar en el bus urbà, però seguiran sense poder entrar-lo en la resta d'autobusos que estan dins de l'àmbit de l'ATM de Barcelona.
L'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges dels seus municipis aquest any gràcies als fons Next Generation, unes actuacions que seran possibles a través de dos convenis que han signat avui amb el Ministeri de Transports. Les primeres vivendes que es beneficiaran d'aquests ajuts de manera imminent, a més, es troben a Cornellà de Llobregat. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Cornellà serà només el primer d'una llarga llista de prop d'una trentena de municipis que també podran subvencionar rehabilitacions que permetin millorar l'eficiència energètica de les seves edificacions. Serà el cas, entre d'altres, de Badalona, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Begues, Montgat o Esplugues, El Prat i Sant Boi de Llobregat. Els ajuts podran arribar al 80% del total de la reparació en el cas dels edificis i del 40% en les vivendes. Escolteu el vicepresident de l'AMB, Antoni Balmón, i a la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Avui el que estem plantejant és un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20, 30 anys molt més.
És un parc d'habitatge envellit, és un parc d'habitatge que no dona resposta, no?, a les necessitats de confortabilitat, accessibilitat, eficiència energètica que necessiten els nostres veïns i veïnes, que això té un impacte també directe a les seves economies, no? Han de pagar més.
En total, l'àrea metropolitana de Barcelona preveu rehabilitar prop de 15.000 vivendes en els propers 3 anys i, en paral·lel, construir prop de 5.000 habitatges de lloguer social abans del 2030.
La ministra Raquel Sánchez ha visitat avui també les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat, una obra que s'espera des de ja fa 25 anys i que s'està començant a concretar. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
Bona tarda. Ja hi ha sobre la taula el primer projecte tècnic per poder fer realitat aquest soterrament que contempla que es doni servei a les línies de Rodalies R2 i R4, també a les línies de regionals, la remodelació de l'estació de la Rambla Just Oliveres, la nova estació de Bellvitge i el nou intercanviador de l'estació de la Torrassa, com a punt clau pel funcionament de Rodalies. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, s'ha referit a un possible calendari, tot i que ha volgut ser prudent per no crear més frustració.
Donar terminis finals amb projectes tan complexos és irresponsable perquè alimenta la frustració de la ciutadania. I això no ho farem. Nosaltres ara no alimentarem la frustració de la ciutadania donant dates que a hores d'ara encara no podem saber.
Es preveu que soterrin un total de 6 quilòmetres amb un pressupost de 1.000 milions d'euros. És una obra de gran dificultat tècnica, ja que s'executarà en un entorn molt densament poblat i amb molt de trànsit ferroviari. Es preveu que la ciutat guanyi més de 120.000 metres quadrats d'espai.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis a Arbeca, a les Garrigues, obligarà a sacrificar prop de 100.000 aus per tal d'evitar possibles contagis. Es tracta d'un virus, el de la grip aviària, que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
El focus es va detectar el passat dissabte 4 de febrer en una explotació de les Garrigues. Després que el propietari donés l'avís, es va posar en marxa el protocol de bioseguretat que va obligar a fer anàlisi a les explotacions d'aviram a 3 quilòmetres a la rodona. Tot i que no s'ha detectat cap altre cas positiu, les aus seran sacrificades per precaució. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatge.
Les quatre granges afectades pels sacrificis d'aus seran indemnitzades per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Agricultura amb gairebé 200.000 euros. A més, també s'han immobilitzat els animals de 10 explotacions més que es troben en un radi de 10 quilòmetres del focus de contagi.
Després de la llevantada d'aquesta setmana, Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha estat avui l'escenari de la primera trobada bilateral Estat-Generalitat sobre el Delta de l'Ebre. Ha estat una trobada del nivell entre la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Els dos governs s'han compromès a activar una comissió de treball amb la taula de consens del Delta. Enveja Ràdio, Diana Mar.
Després de la trobada i de reunir-se també amb la taula de consens, la ministra Teresa Ribera s'ha compromès a treballar de manera coordinada amb el govern de Catalunya sobre les accions a fer al Delta de l'Ebre. Respecte al model neerlandès de protecció al Delta, una de les reivindicacions de la taula de consens, s'ha manifestat prudent quant a la seva implantació i sí que ha enfatitzat el bon resultat del moviment de sorres com una acció efectiva després de l'últim temporal d'aquests darrers dies.
El mensaje más importante es que sabemos que tenemos que acompañar un ecosistema que es un ecosistema frágil, por tanto nos debemos inspirar y facilitar el buen funcionamiento de la naturaleza y esto requiere, entre otras cosas, aportaciones de arena que hemos visto son satisfactorias. Los holandeses son excelentes desde el punto de vista de la ingeniería del litoral, pero más que si hay modelo holandés o no modelo holandés, se trata de saber exactamente cómo, cuándo, cuánto se puede aportar de esa arena.
Per la seva banda, la consellera Teresa Jordà ha insistit que el Delta està a l'agenda dels dos governs i que ja s'hi han posat a treballar.
I Front Comú dels alcaldes del Ripollès per tal de coordinar de manera conjunta i més eficient les actuacions del Llevaneus. I és que la borrasca d'aquesta setmana en aquesta zona ha posat de manifest problemes de gestió. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
La coordinació i gestió de la situació durant la nevada que va col·lapsar part de la comarca aquest dimarts ha posat sobre la taula la necessitat de comptar amb un protocol conjunt entre municipis i administracions per actuar d'una manera més eficient. Una de les problemàtiques principals i amb la qual coincideixen la majoria d'alcaldes i alcaldesses del Ripollès va ser l'actuació de les màquines llevaneus, ja que la comarca la titularitat de les carreteres i, per tant, la gestió d'aquestes pertany a organismes diferents, cosa que va dificultar la neteja dels traçats. Ho explica Ramon Roquer, president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses.
És veritat que a la comarca conflueixen carreteres de titularitat de la Diputació, de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Foment. Entre ells, tots ells disposen de molta maquinària, no? Ben coordinada i moltes vegades, si es pogués aconseguir doncs, que les màquines que estan fent teòricament el manteniment d'una titularitat, bueno, d'una carretera concreta, poguessin ajudar amb l'altra. És a dir, jo penso que es podrien millorar moltes coses.
A més, perquè la resposta sigui més ràpida, cada municipi hauria de comptar amb les eines necessàries per actuar davant qualsevol imprevist.
Les dones tenen només un 20% de presència en la disciplina aeroespacial. Així s'ha posat sobre la taula en el marc de la 5a edició de Científiques, celebrada aquest matí a la Universitat de Lleida, amb motiu del Dia Nacional de la Dona i la Nena a la Ciència. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Neus Sabater, Beatriz Iribarren i Rosa Gil són les científiques que han lamentat la manca de coneixement de les dones en el món científic i tecnològic. Les investigadores han presentat el projecte Hipatia, que té a veure amb l'espai i la dona i pretén ser la primera de moltes missions amb dones catalanes. Neus Sabater comenta la situació en què es troba la presència de les dones en aquest àmbit.
En totes aquestes disciplines conegudes com estem, la dona només hi té presència en un 33%. I diem per què, si també tenim el mateix talent, les mateixes capacitats, no? És talent i serveis que es perden pel progrés de la humanitat. Si anem al tema d'aeroespacial, la presència femenina només és del 20%, i si considerem que des del primer astronauta que va anar fora del planeta, que va ser Yuri Gagarin, un rus, el 1961, només un 11% d'aquestes tripulacions que han sortit de la Terra tenen presència femenina.
Aquest macroesdeveniment reivindicatiu porta a prop de 600 investigadores d'entitats públiques i privades a fer xerrades en més de mig miler d'escoles de 41 comarques catalanes amb més de 40.000 alumnes d'entre 11 i 13 anys.
I és moment per la cultura.
Cuando estás a mi lado no sé qué me pasa en la cabeza. Hoy he regado las plantas.
Estem escoltant el cantant i productor Cristian Quirante, més conegut com a Alice, que treu avui nou tema, el que estem escoltant, Pierdo el sentido. Després d'haver guanyat 3 Grammys llatins i col·laborar amb artistes com C. Tangana o Rosalía, el compositor de Castelldefels ha rodat un videoclip d'aquest tema a les instal·lacions de Canal Terrassa. Ens ho expliquen des d'allà, Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Es tracta del single principal del nou EP d'Alice, que acaba de veure la llum amb el títol de Boicot. Sota la direcció de l'agarenc León Santana, el videoclip s'ha publicat aquest divendres. La cançó es titula Pierdo el sentido i, seguint la línia del nou àlbum, trenca amb l'estil dels treballs anteriors. La presentació del nou disc arrencarà el proper 3 de març a la Sala Rasmatàs de Barcelona. Posteriorment, Alice visitarà Granada, Màlaga i Madrid en una gira molt esperada pel públic durant un any de canvis i de plena consolidació per part de l'artista.
I ara estic en un procés com de començar una altra etapa del projecte. La començo amb aquest EP i probablement acabis tinguent un altre clímax, espero, traient el segon àlbum, no sé quan, però potser aquest any a finals.
El videoclip enregistrat el passat 19 de gener al plató de la televisió municipal ja es pot veure a través de YouTube.
Avui amb Alice arriben els esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Bon dia. El Barça s'enfrontarà a la Roma en els quarts de final de la Lliga de Campiones. En el sorteig que s'ha celebrat aquest migdia a Nyon, a Suïssa, les blaugranes han quedat emparellades amb les italianes, jugant el partit de tornada al Camp Nou el 29 o 30 de març. L'anada, que jugarà a Roma, serà una setmana abans, el 21 o 22 de març. També s'ha sortejat el camí fins a la final i el Barça jugaria a la semifinal contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Olympique de Lió, campió de l'última edició, precisament contra les blaugranes, i el Chelsea, unes semifinals que jugarien la tercera i última setmana del mes d'abril. El Girona obre avui la 21a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els blanquivermells visiten el Cádiz. És un duel clau, ja que el Cádiz obre la zona de descens. Joan Massaguer, des de Televisió de Girona.
Cadis i Girona són els encarregats d'obrir a les 9 del vespre la jornada 21, un partit clau per les aspiracions gironines. L'equip de Mitchell té l'oportunitat d'augmentar el coixí respecte al descens. Precisament és el Cadis qui marca l'entrada a la zona vermella amb 5 punts menys, fet que preocupa l'entrenador del Girona, Mitchell Sánchez.
Em preocupa molt aquest partit perquè si ten guanyat per estar en una zona més còmoda.
Els números com a locals acompanyen el Cádiz. L'equip que entrena Sergio González acumula 7 jornades consecutives sense perdre el Nuevo Mirandilla, un rival que no pateix sense pilota i que centra el seu perill en la verticalitat.
A l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça es va imposar a la pista de la Virtus de Bolonya per 75-92. Els blaugranes, que van arribar a guanyar per 37 punts de diferència, ocupant per ara la segona plaça de la classificació. Tant Jessica Vicius com Àlex Abrines es mostraven contents pel bon partit de l'equip.
Claramente que estamos sorprendidos todos porque ninguno de nosotros esperamos esta diferencia. Aquí no se gana fácil y bueno, pero yo creo que mucho mérito a los chicos. Y lo más importante, hay que seguir crecer antes de la Copa y como hemos hablado, ¿no? No regalar, ser más consistentes.
No eren capaços de jugar bé els 40 minuts, encara com tu dius, ens hem relaxat al darrer quart. Bueno, crec que aquest és el camí, no? Al final ens hem guanyat, no? El poder relaxar-nos en aquest darrer quart i hem demostrat que podem, no? Ara ho hem de fer més sovint.
I en handbol, el Barça es va classificar pels quarts de final de la Champions. Els blaugranes van guanyar l'Elverum noruec per 40-30 i d'aquesta manera se salta en la ronda de vuitens de final. Escoltem el tècnic Carlos Ortega.
La introducció fue complicada y yo creo que hicimos lo que tuvimos que hacer. Creo que a partir de después del parón o desde noviembre el equipo empezamos a jugar mejor, se empezaron a coger más cosas y todos llegamos a un acuerdo para ir a la misma línea y el final fue fantástico. Yo firmo, voy a pedir el mismo sufrimiento si el final es el mismo, ¿no? O sea, aquí las notas normalmente se dan al final, ¿no?
I a la Lliga Sobal, el Fracking Balomano Granollers juga a les 8 del vespre a la pista del Guadalajara.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Joyland, un film pakistanès que tracta la història d'un jove que s'enamora d'una estrella trans. També el film biogràfic Oro Puro Rheingold, sobre el raper alemany d'origen iranià Hatar. I Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film molt personal que té moltes possibilitats d'endur-se una bona quantitat d'Òscar.
¿Por qué no os centráis en lo que estamos haciendo?
¿Has bailado para alguna compañía teatral?
Joyland ens trasllada al Pakistan. Allà, els Rana, una família patriarcal, espera el naixement d'un nen perquè continuï el llinatge familiar. Mentrestant, el seu fill més petit s'uneix en secret a una companyia teatral de dansa eròtica i s'enamora d'una jove estrella trans. La seva història d'amor avivarà les ànsies de rebel·lia sexual de tota la família.
Esto se te está yendo de las manos. ¿Ahora quieres salir en el cartel?
Solo si hay algún hueco al lado de esa cara de pan que tienes.
Hatar 415.
¿Qué es 415?
Es mi número de preso.
El film biogràfic Oro Puro, Rheingold, explica el camí del raper Hatar des del gueto fins a arribar al cim de les llistes musicals. Va arribar a Alemanya des de l'infern d'una presó iraquiana a mitjans dels 80. A poc a poc es va anar fent un nom als baixos fons i fins i tot va arribar a estar involucrat en l'atracament a un carregament d'or.
Gibar, ¿qué has hecho esta vez?
¿De qué hablas?
Las películas son sueños. Que jamás olvidas.
Steven Spielberg presenta Los Fabelman, un film semi-autobiogràfic de la pròpia infància i joventut del director. A finals de la dècada dels 50, un nen d'Arizona, anomenat Sammy Fabelman, influït per la seva mare artista i el seu pare enginyer informàtic, descobreix un terrible secret familiar. Amb l'ajuda del poder de les pel·lícules, aprendrà a explicar històries i a forjar la seva pròpia identitat.
No sé què hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué parte te ha gustado más?
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Comença en polèmica el judici a Laura Borràs, acusada de fraccionar contractes quan era al capdavant de la institució de les lletres catalanes. A dins de la sala, la seva defensa n'ha demanat la suspensió per un possible pacte entre els altres dos acusats i la Fiscalia. I a les portes del Tribunal Superior de Justícia, nova mostra de dimissió de l'independentisme. Simpatitzants i càrrecs de Junts, de l'ANC i el Consell de la República han acompanyat la presidenta suspesa del Parlament, mentre que ni Esquerra Republicana ni la CUP hi han assistit. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha denunciat que Borràs no tindrà un judici just.
La presidenta Laura Borràs no tindrà un judici just. I no tindrà un judici just com no ha tingut una instrucció justa, perquè una instrucció que ja comença dient una conocida independentista, ja saps cap a on s'orientarà tot això.
És divendres 10 de febrer de 2023 i tenim més titulars. Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya podrien ser informades dels antecedents del seu agressor, Sònia Kerr.
Es tracta de dones amb risc mitjà, alt o molt alt. Mossos d'Esquadra estudia com aplica la instrucció de la secretària d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia.
L'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges aquest any.
Unes actuacions que es finançaran amb fons Next Generation i que seran possibles gràcies a dos convenis amb el Ministeri de Transports. Les primeres vivendes que se'n beneficiaran són a Cornellà de Llobregat i el vicepresident de l'AMB, Antonio Balmont, ha destacat els ajuts que rebran.
Avui el que estem plantejant és un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20, 30 anys molt més.
Un cas de grip aviària detectat a Arbeca, a les Garrigues, obliga a sacrificar prop de 100.000 aus.
De moment s'han immobilitzat 10 explotacions d'aviram existents, es sacrificaran tots els animals a 3 quilòmetres a la rodona del focus i es prohibeix també el moviment d'aus en un perímetre de 10 quilòmetres.
En cultural, cantant i productor Alice treu avui nou tema, Pierdo el sentido.
Després d'haver guanyat 3 Grammys llatins i col·laborar amb artistes com Setangana Rosalia, el compositor de Castelldefels ha rodat el videoclip d'aquest tema a les instal·lacions de Canal Terrassa.
Pel que fa als esports, el Barça ja coneix el camí per arribar a la final de la Lliga de Campiones. Jordi Cervantes.
Les blaugranes jugaran els quarts de final contra la Roma amb l'anada a Itàlia i la tornada a Barcelona a finals de març. I les semifinals, en cas de passar ronda, el Barça s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria que disputaran l'Olímpic de Lió i el Chelsea.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores i també al cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Es mantindrà el sol al llarg de tot aquest divendres amb una temperatura que, en general, durant les hores centrals del dia tendirà lleugerament a l'alça, amb l'excepció, això sí, de punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre, on localment han de quedar semblants a les de la jornada anterior. De cara al cap de setmana esperem pocs canvis i és que tant dissabte o com diumenge hem d'esperar que el cel estigui serè o poc ennuvolat a tot Catalunya. Només durant les primeres hores del matí podem esperar la presència d'alguna boira o boirina a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. En general, seran molt poc importants i ràpidament s'aniran desfent durant les primeres hores del matí. Pel que fa a la temperatura, tant la temperatura matinal com el centre del dia, hem d'esperar que tingui una lleugera tendència a l'alça. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La defensa de Laura Borràs demana que se suspengui el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes, que ha arrencat tot just aquest matí. En la primera vista, l'advocada de Borràs ha denunciat que les defenses dels altres dos acusats podrien haver negociat un pacte amb la Fiscalia, cosa que perjudicaria la presidenta de Junts per Catalunya. Borràs s'enfronta a 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per presumptament haver trossejat contractes en favor d'un conegut seu. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sí, els advocats de Borràs han esclatat una de la guerra de defenses, aprofitant aquest primer dia del judici, centrat en les qüestions prèvies de l'acusat, els altres dos equips defensors de deixar Laura Borràs en una situació molt delicada i indefensa després d'haver arribat a un pacte inconfessable, han dit, amb la Fiscalia. És la lletrada Isabel Albal.
3 anys coordinats hasta que hace 72 horas se nos indica que se ha llegado a un acuerdo, y no solamente por los medios de comunicación. No puedo desvelar lo que se ha podido comunicar entre las defensas, ahora acusadoras, y esta defensa.
És per això, per aquesta estratègia conjunta de les defenses fins ara, que la lletrada de Borràs ha demanat una dispensa al Col·legi d'Advocats, també la suspensió del judici, per poder demostrar que les defenses d'Isaí Serrero, l'amic de Borràs, i de l'empresari Andreu Pujol han traït ara a Borràs, aprofitant-se d'informació compartida anteriorment. Les altres dues defenses han replicat a l'equip de Gonzalo Boye que no pot atacar d'aquesta manera el dret a la defensa dels altres dos encausats i han reclamat la seva independència a l'hora de plantejar les seves pròpies estratègies judicials. I després d'aquesta primera vista al judici contra Laura Borràs es reprendrà el proper dilluns, dia 20 de febrer.
Gràcies, Anna. Doncs tot això ha passat a dins de la sala. Mentrestant, a fora, càrrecs de Junts, de l'Assemblea Nacional Catalana i del Consell de la República, així com simpatitzants, han volgut donar suport a Borràs a les portes del tribunal. Un suport amb absències destacades, però, com la de l'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, i també Esquerra Republicana i la CUP, que consideren el judici un cas de mala praxis i no pas de repressió. Abans d'entrar al jutjat hi ha hagut moment per a fotos, abraçades i fins i tot crits en contra d'alguns mitjans de comunicació. Allà hi ha estat el nostre company Edgar Sapinya. Bon dia, Edgar.
Bon dia. Borràs s'ha donat un bany de masses entre una legió de simpatitzants que ja són quasi fans, que li han fet abraçades, petons i li han cridat presidenta. També han dit no és justícia, és venjança. Poc abans de pujar les escales del tribunal, però hi ha hagut algú que ha llançat butlletes que simulaven bitllets de 200 euros amb un estampat amb la cara de Borràs i el missatge corrupte. Sigui com sigui, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha lamentat les absències del govern, dels republicans, de la CUP i d'Òmnium.
Nosaltres podem respondre per nosaltres mateixos i som avui i serem cada vegada que davant d'aquest tribunal jutgin persones més per la seva condició política que a vegades pels seus fets propis.
A les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'han quedat alguns centenars de manifestants de Junts i de l'Assemblea, que no s'han estat de cridar contra la premsa en diversos moments de l'acte.
Tampoc el govern no ha enviat cap representant a les portes del Tribunal Superior de Justícia. De fet, el president Pere Aragonès és avui a França, en concret a Toulouse, on Catalunya assumeix la presidència de l'Euroregió Pirineus Mediterrània. Des d'allà, però, sí que ha tingut paraules per Borràs. Toulouse, Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, així és. El president Pere Aragonès ha reiterat, com ja va fer ahir, la presumpció d'innocència i de Laura Borràs i el respecte als processos judicials. Ho ha dit en referència a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i a preguntes dels periodistes. De fet, Aragonès estava explicat ja el pla de treball de l'Euroregió, que encapçala ell mateix a partir d'avui i durant 2 anys. Passa per 4 eixos, el social, en què fomentarà la participació d'entitats socials, la lluita del canvi climàtic, la innovació, ja que és la regió, l'euroregió, on hi ha el pol més important d'Europa en universitats, i el quart eix seria l'enfortiment de la diversitat lingüística i cultural, que passa, òbviament, per protegir i fomentar el català i també l'occità. Pel que fa a la cultura, precisament, tant Aragonès com la presidenta occitana, Carol Delga, han dit que volen impulsar una macroregió mediterrània que englobaria també Còrsega, Provença i Grècia i posarien en xarxa la cultura grecorromana a través de tots els seus museus d'història. Per exemple, i avui mateix aquí s'han donat uns premis a uns concursants joves influencers que utilitzen el català i l'occità. D'altra banda, Aragonès i la presidenta occitana han reiterat també la reivindicació d'obertura dels passos transfronterers entre Espanya i França. Ara tots dos presidents i la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, fan una reunió de treball i signaran el traspàs de presidència oficialment.
Notícies en xarxa.
Més de 350 víctimes de violència de gènere a Catalunya amb risc mitjà, alt o molt alt, podrien ser informades dels antecedents del seu agressor. Mossos d'Esquadra estudia com aplicar la instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat i no descarta informar fins i tot sense denúncia prèvia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. La instrucció estableix que es comunicaran els antecedents de la persona agressora en casos en els que hi hagi un risc elevat de feminicidi. També diu que no es farà de forma generalitzada i que tot plegat ha d'ajudar a que la víctima sigui conscient del risc al qual s'enfronta. Com ha explicat la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, seguint aquesta pauta ja s'han detectat persones que encaixen en aquest perfil.
A data d'avui tenim 355 víctimes per violència de gènere que estan en nivells de risc mitjà, alt i molt alt. Per tant, s'agafarà, s'analitzarà en cada cas concret, si aquesta comunicació és pertinent o no és pertinent.
Escudé també ha explicat que els Mossos estudien si es podria informar dels antecedents violents d'un possible agressor, fins i tot sense denúncia prèvia, a dones en una evident situació de risc.
Les Famílies Federades d'Alumnes de Catalunya veuen amb bons ulls la proposta del Departament d'Educació perquè les tardes de setembre del proper curs siguin lectives. Així tot demanen consens. Mares i pares ja van advertir d'anomalies per la dificultat de trobar monitoratge a aquest curs. A la pública, de fet, només es van quedar a l'escola a la tarda 4 de cada 10 alumnes. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Estan contentes perquè les famílies ja van demanar que les tardes de setembre fossin lectives i no de lleure. Ho ha recordat avui a la xarxa la directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, i alhora ha demanat al Departament d'Educació, que dirigeix Josep González Cambrai, que s'assegui a parlar i pacti la mesura, sobretot tenint en compte l'etapa de la que venim, plena de vagues de mestres i professors i de tensió a la comunitat educativa.
Aquest cop esperem que el Departament d'Educació entengui que qualsevol mesura ha de ser consensuada, ha d'estar treballada, ha d'estar compensada i també hem de buscar els espais perquè els professionals de l'educació puguin preparar el curs escolar en condicions. Per tant, aquí ara esperem que hi hagi altura de mires per part del Departament d'Educació i que puguem arribar a un acord i que sigui un acord volgut per totes les parts.
Ara la proposta de tornar a avançar el curs amb tardes lectives cada dia és a la taula del Consell Escolar, la Junta de Direccions, els sindicats i les entitats locals perquè la valorin i diguin la seva.
Gràcies, Maite. Seguim amb més qüestions del dia. L'Associació per la Promoció del Transport Públic critica la prohibició del patinet elèctric al transport. Considera que les administracions s'han posat la bena abans que la ferida. En aquest cas, avui han passat pels micròfons de la xarxa. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. El portaveu de la PTP, Daniel Pi, veu amb preocupació aquest veto perquè considera que bicicletes i patinets formen part del conjunt de solucions per reduir la descarbonització i el trànsit privat. El responsable, al cap i a la fi, diu de la contaminació i dels costos econòmics que se'n deriven.
I ens sembla que hem posat la bena abans que la ferida. El patinet forma part de les solucions de la mobilitat sostenible. Què ens permet? Ens permet que gent que està a una distància de l'estació, sigui punt de parada d'autobús o d'estació de tren, que li queda lluny, accedeixi fins a aquesta estació i després pugui continuar el seu trajecte. Per tant, d'alguna manera, això que és una cosa que ha vingut per quedar-se i que forma part de la solució, que ara ho prohibim, doncs la veritat és que no ens agrada gens ni mica.
D'altra banda, PI valora en positiu l'abaratiment tarifari per acostar usuaris al transport públic. Ara bé, adverteix, si això no es compensa adequadament, el que passarà és que minvarà la qualitat del servei i els operadors deixaran de fer les inversions que calen per millorar-lo.
Doncs justament en relació a la prohibició pel que fa als patinets, 10 dies després que entrés en vigor, 14 municipis han optat per no adoptar-la. De fet, permeten l'entrada d'aquests vehicles als autobusos urbans. Un d'aquests municipis és Sant Sadurní d'Anoia. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
D'entre els ajuntaments pertanyents a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, que són titulars del seu servei de transport urbà, els que han decidit també prohibir l'entrada del patinet elèctric al transport urbà són Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Reus i Sitges. En canvi, entre els ajuntaments que no prohibeixen l'entrada del patinet al bus urbà hi figuren Sant Sadurní, Vilanova, Vilafranca o Cunit, entre d'altres. El regidor de mobilitat de Sant Sadurní, Carles de l'Amor, parla dels motius.
Doncs a Sant Sadurní no hem prohibit el pujar patinets al bus, perquè pràcticament no tenim usuaris i després perquè considerem que la mesura tampoc és la més adient, ja que al final el que estem intentant és promoure l'ús, igual que tampoc hem prohibit mai pujar les bicicletes o bicicletes elèctriques.
Per tant, en aquests municipis els usuaris del patinet el podran entrar en el bus urbà, però seguiran sense poder entrar-lo en la resta d'autobusos que estan dins de l'àmbit de l'ATM de Barcelona.
Són gairebé 3:45. L'àrea metropolitana de Barcelona ajudarà a rehabilitar prop de 2.000 habitatges dels seus municipis aquest any. Serà gràcies als fons Next Generation, unes actuacions possibles a través de dos convenis signats avui amb el Ministeri de Transports. Les primeres vivendes que es beneficiaran d'aquests ajuts de manera ja imminent es troben a Cornellà de Llobregat. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Cornellà serà només el primer d'una llarga llista de prop d'una trentena de municipis que també podran subvencionar rehabilitacions que permetin millorar l'eficiència energètica de les seves edificacions. Serà el cas, entre d'altres, de Badalona, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Begues, Montgat o Esplugues, el Prat i Sant Boi de Llobregat. Els ajuts podran arribar al 80% del total de la reparació en el cas dels edificis i del 40% en les vivendes. Escolteu el vicepresident de l'AMB, Antoni Balmón, i a la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Avui el que estem plantejant és un edifici que ja està existent, que tu ho puguis rehabilitar energèticament i dir-li que aquell edifici té vida per davant 20, 30 anys, molt més.
És un parc d'habitatge envellit, és un parc d'habitatge que no dona resposta, no?, a les necessitats de confortabilitat, accessibilitat, eficiència energètica que necessiten els nostres veïns i veïnes, que això té un impacte també directe a les seves economies, no? Han de pagar més.
En total, l'àrea metropolitana de Barcelona preveu rehabilitar prop de 15.000 vivendes en els propers 3 anys i, en paral·lel, construir prop de 5.000 habitatges de lloguer social abans del 2030.
Primeres passes per la redacció del Pla Director del Camp de Tarragona. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha presentat aquest matí el llibre que n'establirà les directrius, un document previ, comú i coordinat entre els agents del territori que permetrà caminar cap a una ordenació lògica de la zona. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El Pla Director del Camp de Tarragona és una eina que reflecteix la realitat urbanística i territorial del centre del territori i ha d'ajustar la redacció de les figures de planejament general i la constitució d'espais de coordinació i estudi. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha explicat que amb el nou text es podran oferir moltes i millors oportunitats als habitants del Camp de Tarragona.
Com a segona àrea metropolitana del país, un espai on hi hem de dedicar tota la cura i tots els esforços per tal de que tingui totes les eines per poder-se desenvolupar, perquè els seus ciutadans i ciutadanes tinguin tota la capacitat, perquè al final reverteix també en el total del benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
El conseller ha destacat el projecte del tramcamp que transformarà la mobilitat de Tarragona. Aviat es farà la licitació dels aparells mòbils i la primera fase del projecte constructiu.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Un cas de grip aviària en una explotació de gall d'indis a Arbec, a les Garrigues, obligarà a sacrificar unes 100.000 aus per evitar possibles contagis. Es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que no és transmissible als humans, segons asseguren diversos organismes europeus. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
El focus es va detectar el passat dissabte 4 de febrer en una explotació de les Garrigues. Després que el propietari donés l'avís, es va posar en marxa el protocol de bioseguretat que va obligar a fer anàlisi a les explotacions d'aviram a 3 quilòmetres a la redona. Tot i que no s'ha detectat cap altre cas positiu, les aus seran sacrificades per precaució. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, ha volgut traslladar tranquil·litat a la ciutadania i ha comentat la possible causa del contagi.
Fallo de les mesures de bioseguretat. Segurament ha entrat material de fora de la granja a dins que possiblement estava infectat per algunes femtes, per exemple, d'aus salvatges.
Les quatre granges afectades pels sacrificis d'aus seran indemnitzades per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Agricultura amb gairebé 200.000 euros. A més, també s'han immobilitzat els animals de 10 explotacions més que es troben en un radi de 10 quilòmetres del focus de contagi.
Tot just després de la llevantada d'aquesta setmana a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha estat avui l'escenari de la primera trobada bilateral Estat-Generalitat sobre el Delta de l'Ebre. Ha estat una trobada entre la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Els dos governs s'han compromès a activar una comissió de treball amb la taula de consens del Delta. Enveja Ràdio, Diana Mar.
Després de la trobada i de reunir-se també amb la taula de consens, la ministra Teresa Ribera s'ha compromès a treballar de manera coordinada amb el govern de Catalunya sobre les accions a fer al Delta de l'Ebre. Respecte al model neerlandès de protecció al Delta, una de les reivindicacions de la taula de consens, s'ha manifestat prudent quant a la seva implantació i sí que ha enfatitzat el bon resultat del moviment de sorres com una acció efectiva després de l'últim temporal d'aquests darrers dies.
El mensaje más importante es que sabemos que tenemos que acompañar un ecosistema que es un ecosistema frágil, por tanto nos debemos inspirar y facilitar el buen funcionamiento de la naturaleza y esto requiere, entre otras cosas, aportaciones de arena que hemos visto son satisfactorias. Los holandeses son excelentes desde el punto de vista de la ingeniería del litoral, pero más que si hay modelo holandés o no modelo holandés, se trata de saber exactamente cómo, cuándo, cuánto se puede aportar de esa arena.
Per la seva banda, la consellera Teresa Jordà ha insistit que el Delta està a l'agenda dels dos governs i que ja s'hi han posat a treballar.
Passem també per Terrassa, perquè ja fa un mes que diversos veïns del barri del segle XX es queden sense llum cap a les 8 del vespre i durant ben bé 3 hores cada dia. Els talls sense avís previ afecten prop de 160 usuaris que reclamen solucions. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
Ho pateixen des del 17 de gener, pràcticament cada dia i amb poques excepcions, entre quarts de 8 i les 11 de la nit i mai en divendres ni dissabte. Entre aquestes hores, res de llum, calefacció, aigua calenta i cuina elèctrica. Només els que tenen cuina de gas poden preparar el sopar, això sí, a les fosques o amb espelmes. Els talls no afecten mai l'enllumenat públic.
I l'única resposta que et donen és: no, mire, senyora, és que vostè aquí, el problema és que està tothom punxat o tothom té plantacions. No, mire, això no és el problema, perquè jo tampoc n'entenc molt, però les plantacions, si estiguessin aquí, seria 24 hores, i la gent que té punxada la llum, si la té, són 24-7, no són només de 7 i mitja a 10 de la nit. I aquí estem, la problemàtica. Jo, a partir de les 7 i mitja de la tarda, ja no puc comptar en fer res, perquè pot ser el més segur que em tallen la llum o que em baixen la tensió.
Han presentat queixes a Endesa, però no els donen cap solució. Ara miren de presentar una reclamació a la Generalitat un cop esgotada la via de consum. La companyia elèctrica no té registrada cap incidència a la instal·lació i properament analitzarà altres possibles causes que provoquin els talls de llum.
Repassem altres notícies destacades del dia. La xifra de morts pels terratrèmols a Turquia i Síria ja frega les 22.000 persones.
Turquia és el país més afectat, amb més de 18.000 víctimes i 74.000 ferits. A Síria se'n registren 3.300 i 5.000 ferits, comptant les zones del país controlades pels rebels. Les darreres actualitzacions arriben en un moment en què algunes de les províncies afectades pels sismes han començat a donar per acabades les tasques de rescat.
Drets Socials fa efectiva la condonació de la meitat del deute elèctric de 2021 a 41.000 llars vulnerables.
L'import acumulat ascendeix a 18 milions d'euros, dels quals el govern i les administracions locals n'assumiran 9 milions i la companyia Endesa l'altra meitat. Els titulars rebran en els propers dies una carta de l'empresa comunicant-los que s'aixuga el deute.
I detingut un home de 66 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre a Cornellà de Llobregat.
Els fets han passat cap a un quart de 9 del matí, quan els Mossos han tingut coneixement de que s'havia localitzat en un domicili el cos sense vida d'un home. Diverses dotacions s'han desplaçat passat al lloc dels fets, així com el sistema d'emergències mèdiques. Ara els Mossos investiguen els fets.
I és moment per la cultura.
Estás a mi lado, no sé qué me pasa en la cabeza. Hoy he regado las plantas.
El cantant i productor Cristian Quirante, més conegut com a Alice, treu avui nou tema, Pierdo el sentido, que estem escoltant. Després d'haver guanyat 3 Grammys llatins i col·laborar amb artistes com C. Tangana o Rosalia, el compositor de Castelldefels ha rodat el videoclip d'aquest tema a les instal·lacions de Canal Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Es tracta del single principal del nou EP d'Alice, que acaba de veure la llum amb el títol de Boicot. Sota la direcció de l'agarenc León Santana, el videoclip s'ha publicat aquest divendres. La cançó es titula Pierdo el sentido i, seguint la línia del nou àlbum, trenca amb l'estil dels treballs anteriors. La presentació del nou disc arrencarà el proper 3 de març a la Sala Rasmatàs de Barcelona. Posteriorment, Alice visitarà Granada, Màlaga i Madrid en una gira molt esperada pel públic durant un any de canvis i de plena consolidació per part de l'artista.
I ara estic en un procés com de començar una altra etapa del projecte. La començo amb aquest EP i probablement acabis tinguent un altre clímax, espero, traient el segon àlbum, no sé quan, però potser aquest any al final.
El videoclip enregistrat el passat 19 de gener al plató de la televisió municipal ja es pot veure a través de YouTube.
Amb Alice arriben avui els esports. Amb Alicia, amb en Jordi Cervantes, que és qui ens els porta. Bon dia, Jordi.
Què tal? Bon dia. El Barça s'enfrontarà a la Roma en els quarts de final de la Lliga de Campiones en el sorteig que s'ha celebrat aquest migdia a Nyon, a Suïssa. Les blaugranes han quedat emparellades amb les italianes jugant el partit de tornada al Camp Nou el 29 o 30 de març. L'anada es jugarà, que jugarà a Roma, serà una setmana abans, el 21 o 22 de març. També s'ha sortejat el camí fins a la final i el Barça jugaria a la semifinal contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Olímpic de Lió, campió de l'última edició, precisament contra les blaugranes, i el Chelsea, unes semifinals que jugarien la tercera i última setmana del mes d'abril. El Girona obre la 21a jornada de la primera divisió masculina de futbol. Els blanquivermells visiten el Cádiz a les 9 de la nit. És un duel clau, ja que el Cádiz obre la zona de descens, 5 punts per sota dels gironins. En handbol, el Freiking Granollers obre la 17a jornada de la Lliga Sobal aquest vespre a les 8 a la pista del Guadalajara. Els vallesans venen de perdre el derbi amb el Barça, però continuen segons, amb 13 victòries en 16 jornades. I amb 3 punts de coixí sobre el Conca. L'entrenador Antonio Rama assegura que serà un rival complicat.
Un equip, jo penso que molt en forma, molt ben treballat, amb jugadors relativament joves, amb molt potencial. Penso que han acabat quallant doncs, després d'aquesta primera volta i ara estan jugant molt millor. Si la seva porteria els hi acompanya, doncs són també un equip molt, molt difícil de batre.
A la Champions League masculina d'hoquei patins només va guanyar el Barça, que es va imposar a la pista del Balongo portuguès per 3 gols a 5 amb un hat-trick de Pau Bargalló. Els blaugranes són líders del grup C amb 2 victòries en 2 jornades disputades. També es van produir 2 empats, el del Calafell a 1 amb l'Oliveirense portuguès i el del Noia a 0 contra el Porto. Aquest partit el va seguir l'Eli Jiménez de Ràdio Sant Sadurní.
Els de la capital del Cava van esgarrapar ahir un punt de la visita del Porto a l'Ateneu, 1.153 dies després de l'últim xoc europeu en territori sadurninenc. L'empat a 0, un resultat poc habitual en l'hoquei patins, no va servir d'excusa per veure un partit d'alta intensitat amb un Olímpic amb una gran entrada. Amb un plantejament de partit molt seriós per part de les dues banquetes, Noia i Porto van construir un joc molt vistós, ràpid, i on es van acabar imposant les defenses. Un punt per a cada equip al final dels 50 minuts que deixa els de Pere Vàries amb 4 a la classificació, empatats amb el Tricino, que no va fallar a casa davant el Sarzana, que encara no ha sumat, i per sobre queda el Porto amb 2 punts.
El grup A, en aquest cas, el Calafell suma el primer punt després de l'empat i de la seva banda el Reus va perdre la pista del Barcelos 3-1 i veu com els portuguesos l'atrapa en el segon lloc del grup D.
Gràcies, Jordi Cervantes. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem, com sempre, dilluns a les 2 en punt de la tarda. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to.
These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Well, she looks at you so cool. She comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La defensa de Laura Borràs demana que se suspengui el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes. En la primera vista, l'advocada de Borràs ha denunciat que les defenses dels altres dos acusats podrien haver negociat un pacte amb la fiscalia. Borràs ja ha sortit d'aquesta primera sessió del judici i l'han rebut els incondicionals que l'esperaven a fora. Anna Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, fa pocs minuts que ha acabat aquesta primera vista de les qüestions prèvies en aquest primer dia del judici contra Laura Borràs. Fa pocs minuts que l'expresidenta del Parlament sortia del tribunal de donar el seu pediment. I els que de presidenta de les agendes d'incondicionals que l'esperaven precisament a les portes del tribunal. Serà en una nova reunió, en una nova sessió dedicada a qüestions prèvies pendents que no s'han pogut resoldre avui el proper dia 14 de febrer.